Vinga, que avui haurem de fer miracles, com la multiplicació dels pans i els peixos, perquè tenim un espai toi, que s'ha treballat superbé. La nostra amiga, la Jonaina Lota Salvador. Molt bon dia, Jonaina.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Encantats i felicitats, perquè sabem de gent que va anar a veure aquesta corta del faraón, especialment si que van anar el primer dia, i que van quedar absolutament encantats.
Moltes gràcies. Sí, sí, ens ha fet molta il·lusió poder estrenar per primera vegada a Sarsuela aquí a Andorra. Ha sigut un èxit, així que no podem demanar més.
L'altre dia teníem aquí el Casto José,
sí, el
que
Joel.
També en el Joel, que aquí en els passadissos també li vaig dir que xapó, eh? Que...
I tant, ha sigut un debut estel·lar.
I tant que sí. Zarzuela, dèiem, Sarsuela, en missa, en català. He fet un trivial abans amb els companys per si sabien d'on venia el mot Sarsuela, i han fallat el trivial. L'Òscar, absolutament a bollo, ha dit, home, diu, jo conec el Palacio de la Zarzuela. Dic, mira, pues, més o menys va per aquí, perquè precisament ens remuntarem en el segle XVII, quan Felip IV resulta que va dictaminar que li agradava molt la música, però li agradava molt la música com escenificada, i resulta que quan feien aquestes representacions durant l'època del segle raonat era amb una ubicació que es deia la Zarzuela, que està al Pardo.
Exacte.
I d'aquí que els actors deien vaig a fer Zarzuela, vaig a fer Zarzuela, vaig a la Zarzuela, i aquí s'ha quedat Zarzuela.
Sí, sí, de fet aquí neixen els primers experiments de Zarzuela. Agafaven sobretot temes clàssics, temes mitològics, i els hi ficaven música i cant, sobretot, no? No només teatre. I jo us porto, per exemple, un àudio d'un d'aquests exemples, de Pedro Calderón de la Barca, Fortunas de, és Fortunas d'Andrómeda i Perseo.
Mm-hmm. A veure...
És una mica per trencar els esquemes del que pensem de la Zarzuela, no?
És el que anava a dir, no li veig matxa xulapa, no li veig mantons de Manila.
Exacte,
aquí.
Exacte,
no,
perquè tenim uns estereotips molt, molt forts creats,
sí, que,
en el cap.
Clar, que és de la Zarzuela moderna. No?
Exacte, que és de l'època d'or de la Zarzuela, que ja en parlarem després, però aquí estan els seus orígens, i pot ser un cant que ens recorda quan parlàvem dels orígens del cant, recordeu l'espai que vam
cert,
tenir
sí,
dels
sí,
orígens?
Sí, per això és molt similar.
Exacte, aquí estem parlant del 1653, doncs amb acompanyament de baix continu amb el clavecí, amb el cello, i això són els primers experiments de Sarsuela. Mm.
100 anys endavant, una miqueta més i tot, va.
Exacte, després del segle XVIII ja va venir la importància del que en diem la tonadilla. Carlos III, que venia de... va voler introduir les tonadilles a totes les comèdies, no? Tot el que era parlat, doncs introduir-hi una part curta, musical, cantada. Escoltem un exemple. L'objectiu principal de la tonadilla és divertir al públic i també introduir-hi una crítica social.
Vale, o sigui, aquí hi ha una miqueta de missatge, aquí.
Exacte. Mm-hmm. Aquí, per exemple, tenim la cantada Vida i Muerte del general Mambrú. Mm-hmm.
Estem tirant de segle a segle. Hem començat en el XVII, hem anat al XVIII i ara ens portes al segle XIX.
Al segle XIX ja és l'explosió de la Zarzuela, com aquell qui diu, no? Amb el naixement del romanticisme i amb el romanticisme el nacionalisme espanyol.
Sí, a Itàlia tenen òpera i nosaltres tenim Zarzuela.
Exacte. De fet, neix una mica a imitació de la òpera italiana, però amb llengua castellana. Tindrem autors com Barbieri, per exemple, compositors, que diversos compositors formen el que se'n diu la societat artística i s'encarrega de difondre la Zarzuela per tota Espanya.
Molt bé, a veure com sona això, va.
Playas las de Levante, costas las de Lloret.
Sort que ho vas dir, perquè si no, no ho hagués ni entès.
Aquí canta...
Clar, fent elogi, no, de les virtuts i de les qualitats pròpies. No?
Exacte. De fet, aquesta és Marina, que va escriure Barbieri al 1854, i és una sarsuela que es considera òpera.
Tens un altre exemple, també, no?
De la mateixa 19? Òpera, que segurament tots coneixem, és el A Beber, que ho interpreta el Kraus.
Alfredo Kraus. Sí, ja em sona.
Tots ho hem cantat en algun sopar, això.
Ara es canten altres coses. Eh? Alcohol.
Jo m'he quedat en una altra època.
Vinga, anem endavant, Jonaina.
D'aquest...
Quan se li diu en aquest tipus de música o aquest tipus d'escenificació el gènere chico?
Bé, de fet, aquí la importància d'aquest gènere que comença a tenir molts èxits amb autors com diem, amb Barbieri o, per exemple, Emilio Arrieta, un testimoni d'això és la construcció del Teatre de la Zarzuela de Madrid al 1856. Això fa que totes les petites produccions de sarsuela puguin fer-se en aquest teatre i que es dignifiqui aquest gènere.
Clar, perquè ja té una ubicació pròpia, ja té...
Exacte, té una capacitat de 2.000 espectadors, té una sonoritat excel·lent, no? Però, com dius tu, el gènere chico, jo volia fer un petit aclariment, perquè de vegades es diu, ah sí, zarzuela, gènere chico, sí. No.
Com menys tenint.
Exacte.
No, respecte a l'òpera.
No té res a veure. No, no tota la sarsuela és gènere chico.
Ah.
El gènere chico es va dir quan es feien operetes d'un acte.
D'acord.
O sigui, era...
O sigui, era la durada.
Era la durada.
La durada, la producció més menor.
Exacte. Mm-hmm. La producció era més curta i amb menys personatges principals, però no de qualitat.
Exacte.
Mm-hmm. Sí. Que després s'ha... Popularment s'ha dit gènere chico a la sarsuela en comparació a l'òpera, però no és aquest a l'origen.
No va per aquí, molt bé.
Sí, és una diferència de durada i d'actes.
A veure, tens exemples, va.
Doncs, per... Sí, aquí tinc la canció de la Lola, primera cantada.
Això ja comença a sonar molt més a la sarsuela que tenim més pròxima.
Exacte. El gènere chico lo que agafa és la música del folclore espanyol. Per exemple, els boleros, les jotas, les seguidilles, els passacalles...
Xotis, no?
Els fandangos, els xotis, les habaneres, les mazurques... I la diferència entre la sarsuela i l'òpera, sobretot, és d'argument. Poden haver-hi algunes més dramàtiques, però sobretot el gènere chico agafa les qüestions més costumbristes de la vida quotidiana,
de
madrilenya
dia.
Sobretot.
Què més? En tenim una altra de la Gran Via, no? Més
sí, madrileny, aquesta
més
és...
Més madrileny que la Gran Via, poca cosa.
Exacte, és una mica l'esplendor d'aquesta època, del 1886, amb la Gran Via de Chueco i Valverde. Això és un xotis.
És el que diuen que s'ha de ballar amb una, baldosa, no?
Exacte, i que nosaltres la vam fer aquí a la Festa Lírica. Un exemple de vals el trobarem amb Chateau Margaux, el No sé què siento aquí.
A veure... És de vals total, eh?
És de vals i a més és...
No? Que és 3x4,
exacte.
Això? Quina veu, eh? La Maria Bayo.
Maria Bayo, sí. És un vals i, a més, és una àrea de beguda, també.
De pimplementa. Ara bé, ara ens poses un tall que jo diria que és dels trossos més... O sigui, si tu li dius a algú canta'm, ni que sigui, dos frases d'una zarzuela, molta gent cantarà el que ara ens posaràs, no?
Exacte, sí, sí. Ritme de habanera.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
La verbena de la paloma.
De la paloma, una de les més conegudes, com dèiem, que hi ha, i un diàleg entre un xulapo i una xulapa.
Exacte.
I tu on vas així tan guapa, no sé què, a fer el que em doni la gana.
Exacte.
I ja està, i no has de fer res.
Exacte.
I ja està. Vinga, passa cap allà.
I de fet és en el segle XX quan explosa la sarsuela grande, no? Més a imatge de l'òpera, amb diversos actes, amb molts més personatges, amb una orquestació molt gran. Per exemple, escoltem a... Bueno, zarzuelas de Chapí, de Chueca.
Mm-hmm.
Aquí tenim a Jerónimo Jiménez amb la Tempranica. La Berganza, que és molt divertida.
Fixo que en molts dels passatges canten a un tempo molt ràpid i que s'ha d'estar molt atent per entendre, eh? Perquè...
Sí. De fet, és una de les dificultats de la sarsuela.
La vocalització,
és
no? De...
Que no només és cantat, que moltes vegades és cantat i amb diàleg, que, per exemple, és el que ens hem trobat a la corte del faraón, no? Que té les parts cantades però també té moltes parts dialogades i que hi ha uns canvis de tempos espectaculars. Hi ha moments... I també va molt amb el caràcter del personatge. Per exemple, el Casto José, que era molt més divertit, innocent, doncs tenia uns ritmes molt picadets, molt, molt alegres, i de repente jo li sortia amb una frase d'amor totalment
clar,
lenta.
Clar.
Sí? I això doncs ens torna bojos a tots una mica.
Vinga, més exemples, una altra també molt coneguda, no? El Barbero de Sevilla.
Sí, amb l'ària de la Primorosa, que vam cantar també a la Festa Lírica. Una ària de virtuosisme vocal.
Mm-hmm, i tant. Però això és veritat, que moltes vegades es menysté aquest gènere quan a vegades la dificultat tècnica
i tant.
És però exactament igual que àries, no?
És molt important treure's aquests prejudicis perquè, bueno, inclús moltes vegades ara, no?, amb la situació que estem vivint molt properament a la nostra frontera, no?, que se li té una mica de mania a la sarsuela per aquesta connotació espanyola, però a mi m'agrada reivindicar que és cultura i que és música i que a nivell musical és molt ric.
Mm-hmm. Home, i a més hi havia autors com el que ens posaràs ara, no?, que és un autor català que va fer sarsueles també.
Exacte, i això la gent de vegades no ho sap. Jo sempre ho dic, que hi ha hagut moltes sarsueles catalanes també, tot i que no han sigut tan relligades al folclore mm-hmm. espanyol i per això no han sortit de les fronteres, però que ha sigut molt important.
Aquest senyor que va crear això va néixer a Collbató. Amadeu Vives.
Amadeu Vives. Amb aquesta òpera de Bohemios. Després escoltarem alguns exemples en català, també. Por siempre bendito seré, por siempre Bohemios és fantàstica tota.
Vinga, anem endavant, que si no ens quedarem sense escoltar talls i no m'agradaria. Una altra veu fantàstica, jo no sabia que havia fet sarsuela, veus?
Sí, bueno, de fet, un dels testimonis que la sarsuela és de qualitat és que els grans cantants, com Caballé,
Claus,
Plàcido, Carreras, Aragall, mm-hmm. tots han cantat sarsuela. Si, mm-hmm. si no ho fos, doncs no ho haguessin
segur,
fet.
Segur, no ho tindrien en el repertori.
En el repertori de, mm-hmm. en els grans teatres.
Evidentment. Montserrat Caballé, vinga.
La canción de l'olvido.
Aquesta peça és molt xula, molt bé.
Molt. De José Serrano.
Mm-hmm.
Aquí apareixen nous compositors, no? Com Serrano o com Federico Moreno Torroba, uh-huh. amb la que sentirem ara, amb Luisa Fernanda, que a mi m'encanta la versió del Plácido amb el Ay, mi Morena.
Pensar que la tratan igual que una reina y ser en mis prados el rey que la espera.
Com interpreta. M'encanta. Jo és que quan el començo a sentir, després ja m'enganxo i ja fico tots els talls del Plàcido, em sap greu.
Un altre, de
però
los,
també,
los Gavilanes.
Interpretat pel Plàcido també, de Mi Aldea.
Porta el mozo
que un tenor com Plácido Domingo se sent molt còmode cantant en el seu propi idioma, malgrat que domina
tant, sí,
molts idiomes, però òbviament se sent molt còmode amb un gènere propi, no?
Sí. Bueno, i que vulguis o no, el folklore el portem tots a dins,
clar,
no?
Vinga, d'un xorro de veu com el del Plácido a una altra veu fantàstica, però d'una dona ara.
Sí, la Pilar Lorengar, que és un dels iconos també de la sarsuela, de la música espanyola, amb Katiuska, Noche Hermosa, de Pablo Sorozábal.
Vinga, ja s'has dit també sarsueles catalanes, i de repertori. N'hi ha una que és molt coneguda, que és Cançó d'amor i de guerra.
Exacte, i que a més té una vinculació amb Andorra també, perquè el llibretista l'estava escrivint vivint aquí.
Mm-hmm. Vinga.
Pirineu. Aquesta
hi havia
la...
una tradició a Catalunya, sobretot de grups amateurs, però de gent que cantava fantàsticament sarsuela, però de la bomba,
Exacte.
Els meus avis, per exemple, per part de mare, formaven part d'un grup i cantaven de forma amateur.
Sí, sí, hi havia els Nidos d'Arte, es feia sarsuela a Sant Andreu, a Sarrià,
llocs,
a molts
moltíssims
llocs, molts, molts.
Uh-huh. Vinga, aquesta has parlat del Pirineu i un altre al Vallespí, no?
En el Vallespí, que és l'àrea de la soprano, que és una sardana.
I un últim tall tenim, Jonaina, encara.
Un altre cantat per Manuel Ausensi, que no ens el podíem deixar, amb la Legió d'Honor.
Mm-hmm. Això és de l'any 1930.
Sí. Molts d'aquests talls s'han quedat com a iconos de la cançó catalana.
I tant, tradicional.
Tradicional.
I com deies tu, a vegades falsament menystinguda o falsament ignorada,
mm-hmm,
perquè té una tradició arrelada en el temps i en canvi per la vinculació, o sigui, perquè són molt icòniques, no?
Exacte.
La verbena de la Paloma, el no sé què, el
Laini
Morena, es vincula molt amb una mena de cultura quan...
Sí, de fet a Catalunya és cert que la sarsuela va entrar cap al 1850 o així, però es va crear bastanta sarsuela en català que en aquell moment no es deixava fer sarsueles només en català. Aleshores, incluïen algun personatge bufo que parlés en castellà perquè així fos bilingüe.
Per superar la censura.
Exacte.
Bé. Jonaina, hem d'entendre, després de l'experiment de la Corte del Faraón, que ha anat tan bé i que heu quedat tan complaguts i que ha sigut tan coral, a més, que les temporades vinents d'Andorra Lírica seguireu posant un ull a la zarzuela sempre que es pugui?
Sí, de fet, la intenció de l'associació sempre ha sigut abarcar el màxim de gèneres, diguéssim, d'estils diferents possibles, no? Hem tingut des d'opereta a òpera gran dramàtica, òpera gran còmica, recital escenificat, o sigui que ho hem tocat tot i seguirem tocant-ho, no? I sempre intentem tenir diferents formats amb diferents llengües.
Aquesta que hem tancat era la tercera temporada?
Exacte. A l'octubre obrirem la quarta.
I tenim definit ja...
Encara estem parlant, perquè inclús tenim bastantes sorpreses per l'any que ve amb col·laboracions externes i estem acabant de quadrar dates i tot, així que encara no es pot dir, però...
Tres espectacles també?
Tres espectacles.
És la voluntat?
Sí.
I també un supergran...
Sí, sí.
Un més petit i...
Sí, exacte.
Uh-huh.
És el format que hem anat fent fins ara, també és el que... és el que econòmicament ens permet fer, no? Perquè tres espectacles de gran format són més cars, però sempre intentem que siguin escenificats, que siguin amb solistes bons,
clar.
I bueno, i de vegades hem de fer una mica de malabarismes, però...
Ara cobres la porta precisament del tema recursos. Hem escoltat aquests dies, arran de la Corte en el Faraón, que des d'Andorra Lírica us agradaria tenir el mateix tracte que tenen altres tipus d'esdeveniments musicals. Un cop demostrada la seva solvència i que ja porten un cert nombre d'edicions, i no tant buscar una subvenció puntual, sinó un conveni.
Bé, estem parlant de que des de els dos primers experiments que es van fer aquí a Andorra fins la creació de la temporada com a tal, portem 11 espectacles a l'esquena, i tots de gran format.
I tant.
Sobretot pel que són els teatres aquí a Andorra, són espectacles importants, amb una vuitantena de persones sempre sobre l'escenari.
La creació d'un cor.
La creació d'un cor, la participació d'altres entitats culturals, ara, per exemple, amb el cor de nenes del Col·legi Espanyol, l'Esbar, en el seu moment amb els petits cantors.
L'escenografia, no?
L'escenografia a l'Escola d'Art, el conveni amb l'Escola de Meritxell, tot el que hem pogut fer accions de país ho hem fet més enllà de portar artistes de alt nivell, no? I bueno, pensem que la temporada seria important que es pogués establir com una temporada de país, no? Com una acció cultural estable. I bé, nosaltres estem molt agraïts al patrocini que tenim, de tant públic com privat, també a les subvencions que ens ha donat govern, estem molt agraïts. Però és cert que per garantir la continuïtat i l'estabilitat d'aquest projecte, doncs seria important poder tenir una contribució econòmica més estable.
Més estable, exacte. En el temps que us permetés, potser dir, bé, això potser no ho podem fer aquest any, però ho podem programar d'aquí dos,
exacte,
i ja començar a treballar en temps, no?
Exacte. Diguéssim que per la programació, passar per les subvencions és molt difícil, no? Perquè, per exemple, s'otorguen al maig i nosaltres al setembre ja tenim que anunciar la temporada.
Per tempo la cosa va
perduda.
Doncs anirem empenyent també des d'aquí, ja ho saps.
Moltes gràcies.
Jonaina, l'enhorabona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, igualment. We'll be right back.